Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Lloret de Mar es promociona en el mercat ucraïnès a través d'un roadshow. En les últimes setmanes, Lloret Turisme ha participat en diferents esdeveniments d'aquest país europeu, que l'any passat va ser un dels 10 principals mercats emissors per la destinació. Es van registrar més de 9.000 viatgers d'aquesta procedència. I aquesta setmana continua la promoció a Ucraïna amb un roadshow que ha organitzat l'operador Coral Travel. L'acció té lloc a 4 de les principals ciutats del país: Leòpolis, Kharkov, Dnepr i Kiev. Lloret, juntament amb els representants del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i d'empreses de la vila com Don Juan Hotels i Garbí Hotels, presentaran la destinació a cadascuna de les ciutats per donar a conèixer l'oferta turística. Ho faran davant d'un centenar d'agents de viatges. Ampliarem aquesta informació d'aquí uns minuts amb la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan. Avui som a dijous 19 d'abril. Us donem la benvinguda a l'informatiu de la ràdio de Lloret de Mar. I el que fem a continuació és presentar la resta de temes que tractarem avui. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dissabte se celebra una assemblea participativa per prioritzar les propostes recollides en els pressupostos participats que després aniran a votació. Serà a les 11 del matí a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal. Parlarem de l'acte amb el regidor d'Acció de Govern, Jordi Sais. També sabrem com va anar la inauguració del gros mercat de Lloret destinat a restauradors i hotelers i que obren avui les portes. Està situat a l'Avinguda de les Alegries i és el 6è establiment d'aquest tipus a les comarques gironines. Seguirem amb informació esportiva, ja que aquest divendres se celebra la primera etapa de la Costa Brava Stage Run, que passarà per Lloret amb sortida a Blanes i arribada a Tossa. Ens donarà més detalls un dels organitzadors d'aquest esdeveniment, Tomàs Llorenç. I en plana cultural ens farem ressò de la projecció que ha preparat per aquesta nit, a partir de les 9, el Cineclub Adler. Serà al teatre i es podrà veure la pel·lícula Stefan Zweig, Adiós a Europa. Entrevistarem el president de l'entitat, Joan Moret.
Doncs tot això és el que omple de contingut al programa d'avui, a banda de la previsió del temps i el repàs dels diaris. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora a la producció, Rosa Giral i Moisès García, també Marc Diva. I posant-hi veu, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Amb Miquel Bernis ja és a punt per donar-nos tots els detalls d'aquesta setmana que sembla que ha començat amb tranquil·litat. A veure com seguirà aquest final de setmana. Miquel, bon dia.
Bon dia. Matí de cel serè, sense núvols i amb temperatures més altes que no pas ahir. Tot i això, tingueu en compte que aquest migdia el termòmetre es quedarà una mica més curt. Una mica d'entrada de vent de gregal farà que les màximes reculin 1 o 2 graus respecte a ahir, i la mica d'aire que pugui fer també contribuirà a augmentar una mica més la sensació de fred. Per tant, tingueu en compte que sobretot a prop de mar aquesta tarda l'ambient serà més fresc que no pas el d'ahir. De cara als dies vinents tampoc hi haurà novetats importants en el temps. Seguirem parlant de predomini del sol tant aquest divendres com també dissabte i diumenge, com a molt amb algunes pinzellades de núvols prims. Al final del cap de setmana i de cara a Sant Jordi esperem l'arribada d'alguns núvols una mica més espessos, per tant cel una mica més enterbolit probablement de cara a Sant Jordi, però molt escasses les possibilitats que arribi a haver-hi algun tipus de precipitació. Només en alguns sectors del Pirineu s'hi entreveu probable que per Sant Jordi arribi a ploure en algun moment. Pel que fa a les temperatures, tampoc canviaran gaire aquest cap de setmana. Esperem un ambient similar al d'avui de cara als dies vinents, i fins i tot per diumenge i Sant Jordi la temperatura encara pujarà una mica més, de manera que molta calma i temperatures agradables al migdia i poc fredes a la nit i a primera hora.
Moltes gràcies, Miquel. Ara mateix tenim 14 graus, 80% d'humitat a l'estació meteorològica de Protecció Civil al barri del Rieral i aquí al centre de la vila, on tenim els estudis de la ràdio, el carrer Sant Pere, 17 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Llarena contra Montoro. Amb aquest titular obre avui el Punt Avui en aquest dijous 19 d'abril. Diu que el ministre irrita el jutge en desmuntar la tesi de la malversació quan afirma que no es va destinar ni un euro públic a l'1 d'octubre. El magistrat del Suprem exigeix al titular d'Hisenda que expliqui en què es basa. També sobre la situació política a Catalunya, el diari de Girona hi dedica un titular, en aquest cas per explicar que Junts per Catalunya defensa esgotar els terminis per la investidura i Esquerra mana la pressa. Roger Torrent visita la seu de l'ONU a Ginebra, que no confirma cap reunió oficial. Més notícies que trobem en aquestes portades, ens quedem al diari de Girona, on llegim que troben 12 immigrants amagats dins la càrrega d'un camió a la Jonquera. D'altra banda, els Mossos van destruir 45.000 plantes de marihuana a Girona el 2017. Festa Major i estrenes musicals. Gertrudis, La Iaia, Baltònic i Roba Estesa actuaran en dues nits de música gratuïtes a la plaça de Catalunya, al cor de Girona. També es fa ressò el diari de Girona que un informe per la Unió Europea qüestiona el gasoducte transfronterer. D'altra banda, un espectacle de Lloret mostra com afrontar el bullying a través de Harry Potter. Girona acollirà el sorteig de la grossa de Sant Jordi el 27 d'abril. Més notícies en aquesta portada i una que afecta també a Lloret, el lloretenc Marc Moniés en concret, i també Aleix García seran les novetats del Girona contra l'Alavés. I si tornem al diari El Punt, també es fa ressò de l'examen als vins d'Empordà. Un tastador de la guia Pinyin valora en dos dies 230 vins de la denominació d'origen. Xiula l'himne en la Copa és violència segons l'Estat. El ministre d'Interior i el president de la Lliga de Futbol Professional amenacen d'aplicar la llei antiviolència si s'escridassen la final. I també en esports, el somni d'Europa passa avui per la victòria. El Girona necessita guanyar l'Alavés i tallar la mala ratxa. I finalment, en plan econòmica, la meitat dels nous contractes són de menys d'un mes. La UGT alerta de la precarietat laboral.
Més titulars de la jornada, els repassem a les primeres planes de El País, que diu: el PSOE va oferir a Carmena la candidatura a l'alcaldia de Madrid. El Periódico, en canvi, obre amb multes per als pares de menors bevedors. La Razón torna al mateix tema que El País. Carmena va dir que no anava a repetir quan el PSOE va intentar fitxar-la. El diari Ara titula: Llarena exigeix explicacions a Montoro per l'1 d'octubre. El diari ABC: guerra civil a Podemos. A El Mundo llegim que Montoro es refirma després de ser emplaçat per Llarena. I La Vanguardia: Rajoy obrirà el finançament sense esperar Catalunya.
Volem destacar altres notícies també de la jornada, com per exemple que Alemanya tornarà a estudiar la rebel·lió per Puigdemont si s'aporten noves proves.
El tribunal assegura que el cas està ara en mans del fiscal general, a qui correspon decidir si demana l'extradició i, si ho fa, ho tornaran a estudiar.
La Fiscalia de l'Audiència Nacional, per la seva banda, ha presentat un recurs contra la resolució que va deixar en llibertat la membre del CDR, Tamara Carrasco.
La Fiscalia sol·licita que es mantingui la imputació pels delictes de rebel·lió i terrorisme perquè considera que el moment actual de la investigació encara és prematur per excloure l'aplicació d'aquests dos tipus penals.
El Parlament suís diu que no extradirà Marta Rovira si és per motius polítics.
L'Assemblea Federal Suïssa referma la posició del govern helvètic, que ja es va mostrar contrari a l'extradició per raons polítiques.
I ja hem vist que algun diari se'n feia ressò en portada. Andalusia i Aragó volen pactar el nou finançament encara que Catalunya no tingui govern.
Rajoy, que s'ha compromès a convocar el Consell de Política Fiscal i Financera aviat, negociarà en nom de Catalunya segons el 155.
Canviem ara de tema. ETA anunciarà la seva dissolució el primer cap de setmana de maig, segons la televisió pública basca ETB.
Serà en el País Basc francès i abans de l'anunci es farà un acte amb la participació d'agents polítics i socials, a més de personalitats internacionals.
descobert un enzim que descompon els residus plàstics.
És una gran esperança per ajudar a accelerar la degradació de les muntanyes de deixalles plàstiques que s'acumulen al planeta.
Seguim repassant més notícies. Els 8.000 locals de Starbucks als Estats Units tancaran per formar els empleats contra el racisme.
L'anunci pretén rebaixar l'atenció després que arrestin dos homes negres en un dels cafès perquè no havien consumit.
I també és notícia que Miguel Díaz-Canel ha estat proposat per agafar el relleu de Raúl Castro a Cuba.
Avui hi haurà la votació que farà efectiu el relleu. Díaz-Canel és l'actual vicepresident primer del govern cubà.
I acabem amb titulars esportius. L'Espanyol ha tornat a decebre l'afició i ha perdut amb l'Eibar per 0-1.
El Real Madrid, per la seva banda, ha sumat un agònic empat a 1 contra l'Atlètic Club al Bernabéu.
I amb aquestes notícies ens situem a les 8:11.
Feria de Abril en Lloret de Mar. Los próximos 28 y 29 de abril, séptimo encuentro de la Casa Cultural de los Pueblos de Illora y Feria de Abril en Lloret. El sábado 28 a las 2, comida de bienvenida. Y por la tarde, DJ, baile y chocolate con churros. El domingo 28 de abril a las 11:30 de la mañana, procesión a la Virgen. A las 12, misa rociera en la Iglesia de San Rumá. Y a partir de las 2:30, gran fiesta popular para celebrar la Feria de Abril y el séptimo encuentro de los pueblos de Illora. Además, escuelas de baile, coros rocieros y los ballets flamencos de Daniel Candelas y de Sebas Ryder. Los días 28 y 29 de abril, séptimo encuentro de los pueblos de Illora y Feria de Abril de Lloret de Mar. Organiza la Casa Cultural de los Pueblos de Illora y la Peña del Graná. Más información en el 972-36-3515 y en el bar Granada.
Per què segueixes comprant el peix al súper si tens el millor producte de la llotja a prop teu? Peixos Sambo et porta el peix directament del mar a la taula al preu més baix i amb la millor qualitat. Som especialistes en peix i marisc de la costa i ara som a prop teu. Peixos Sambo. Venda de peix i marisc al major i al detall. Ens trobaràs a la carretera de Lloret a Blanes, al costat del supermercat Consum de Lloret. Una peixateria així és una cosa nova.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
Jornada de portes obertes de la nova Juventus Academy a Lloret de Mar el diumenge 13 de maig. Vine a conèixer la Juventus Academy al camp de futbol del Molí. Sorteig de samarretes, pilotes i guants signats pels jugadors de la Juventus. Si tens entre 8 i 17 anys, entra a formar part del planter de la Juventus Academy i aprèn de futbol amb entrenadors italians. El diumenge 13 de maig, jornada de portes obertes de la nova Juventus Academy Lloret de Mar. Més informació al 663 725 567 o al 610 916 065.
Des de 1953, a la platja de Fanals hi ha un racó al recés del vent, on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Faci l'aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Telèfon 972 36 93 42.
Jo sóc del RAC i quan tinc un dubte legal també els truco, perquè tenen advocats les 24 hores per resoldre'm qualsevol dubte. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan haig de muntar una prestatgeria a casa també els truco, perquè m'envien un operari que m'ajuda amb el bricolatge. I tu, festa del RAC.
RAC, hi som per ajudar.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35.
Si os preocupa la flacidez, la celulitis, la silueta y estáis pensando haceros algún tratamiento, Clínica Fanals os propone uno muy eficaz basado en una triple tecnología en la misma sesión. Radiofrecuencia, vacunterapia e infrarrojos de forma simultánea. Uno de los tratamientos corporales no quirúrgicos más efectivos para combatir la celulitis y reducir la grasa localizada, ya que reafirma la zona tratada y a la vez ayuda a disminuir la piel de naranja.
También alivia los dolores musculares y mejora la circulación sanguínea. Apto para mujeres y hombres de cualquier edad, es un tratamiento que se puede usar en cualquier parte del cuerpo. Muslos, brazos, abdomen, glúteos, pudiéndose combinar con mesoterapia en zonas difíciles. Este tratamiento te ayudará a reafirmar y reducir volumen de forma localizada, recuperando la figura y la piel que deseas. No esperes más y pide tu cita al 972-3643-28. Dale guerra a la celulitis y redefine tu silueta en Clínica Fanals. Avenida Vila de Blanas 162 Bajos del barrio de Fanals. Más información en clinicafanals.com. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estètica.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972-370049.
Cada dissabte, sopar i ball amb la disco mòbil de DJ Paco. 80s, 90s i música actual. Aquest dijous de 9 a 10 del matí no et perdis la tertúlia ciutadana dedicada als escriptors i escriptores de Lloret que tindran un reconeixement a la Festa de la Cultura Lloretenca. Una edició especial de la tertúlia ciutadana amb Rosa Giral. Tertúlia sobre els escriptors i escriptores de Lloret que tindran un reconeixement a la Festa de la Cultura Lloretenca. Aquest dijous de 9 a 10 del matí. No te la perdis.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Bon dia a tothom, 8 i 17 del matí, comencem a desenvolupar els temes preparats pel Bon Dia Bona Hora d'avui. I comencem en l'àmbit turístic. Lloret de Mar es promociona en el mercat ucraïnès amb un roadshow. En les últimes setmanes, Lloret Turisme ha participat en diferents esdeveniments d'aquest país europeu, que l'any passat va ser un dels 10 principals mercats emissors per la destinació. Es van registrar més de 9.000 viatgers d'aquesta procedència.
Durant el passat mes de març, l'organisme va ser present a una de les fires turístiques més importants d'Ucraïna, amb més de 20.000 professionals del sector. Es van programar reunions amb els principals operadors turístics del país i es va presentar Lloret i la Costa Brava de manera específica davant de 50 agents de viatges.
Aquesta setmana continua la promoció ucraïna amb un roadshow que ha organitzat l'operador Coral Travel. L'acció té lloc a 4 de les principals ciutats del país: Leòpolis, Kharkov, Dnepr i Kiev.
Lloret, juntament amb els representants del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i d'empreses de la vila, com Don Juan Hotels i Garbí Hotels, presentaran la destinació a cadascuna de les ciutats per donar a conèixer l'oferta turística. Ho faran davant d'un centenar d'agents de viatges.
Per ampliar tota aquesta informació, tenim al telèfon la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quigan. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem parlant d'aquest roadshow a Ucraïna. En què consisteix?
Doncs aquesta acció el que fa és voltar per aquestes 4 ciutats que comentàveu i cada tarda hi ha un workshop, que n'hi diuen, és a dir, una estona d'entrevistes entre els agents de viatge ucraïnesos i, diguéssim, les destinacions, els hotels i tal que participen al roadshow. Després hi ha una gran presentació davant de tothom i després hi ha un sopar tothom tot junt. Llavors cada nit hi ha 100 agents. Per tant, de moment ja s'han fet 3 nits, dilluns, dimarts i dimecres, i avui dijous és la quarta. Veurem al voltant de 400 agents d'Ucraïna, i en aquest sentit doncs, la nostra companya Concepció Bascompte és presentant Lloret de Mar tant en format entrevista petita al principi com amb una gran presentació davant de tothom cada vespre a Ucraïna.
Avui és la quarta i última o encara n'hi haurà més?
Del roadshow en el que estem, avui és la quarta i última. Avui dijous és ja la darrera ciutat i demà doncs tornarà tot l'equip de Costa Brava, Don Juan, Garbí, la Cunsa, etc.
I què s'hi presenta en aquestes presentacions, valgui la redundància, que es fan?
Doncs bàsicament nosaltres el que fem és sempre fer les presentacions a mida en funció dels mercats als que anem a vendre a Lloret de Mar. En aquest cas, amb Ucraïna, ens trobem que és un mercat molt semblant al mercat rus, totalment complementari, i en aquest sentit, per tant, el que venem és la destinació de sol i platja familiar i envoltada tota aquesta cultura doncs, en l'any del turisme cultural, com és aquest 2018, tot el patrimoni visitable que s'ha aconseguit els darrers anys a Lloret de Mar, aquest llegat indià, l'oferta cultural, activitats, visites guiades, etcètera, que oferim al llarg de tot l'any a Lloret de Mar en general. Per tant, sol i platja, per dir-ho d'alguna manera, família i cultura.
Uh-huh. I per què és important, d'altra banda, el mercat ucraïnès per Lloret?
Doncs el mercat ucraïnès ja va ser, com bé dèieu, dins dels 10 primers l'any passat. És un mercat que bé ha patit un daltabaix important a nivell polític els darrers anys. Hi vam estar el 2013, però des de que vam patir tot el conflicte amb Rússia no hi havíem tornat, precisament perquè no era un bon moment pel mercat. Sembla que es recupera i que ho fa amb força, i és un mercat que valora Lloret, que li agrada la nostra destinació i que no és irrellevant en termes d'ocupació. Per tant, es presenta molt positiu. Ja aquest 2018, però sembla que sobretot el 2019, per tant, estem sembrant doncs per rebre el màxim nombre, no?, d'ucraïnesos de qualitat aquesta temporada i la vinent a Lloret.
Uh-huh. I això demostraria accions com les que s'estan fent aquests dies la importància que té per Lloret la diversificació del mercat?
Sí, totalment. Ara mateix ens trobem a Holanda aquesta setmana, jo mateixa, i en cada mercat utilitzem eines completament diferents, no? I per això doncs en un mercat el turisme esportiu és clau, en un altre ho és especialment a les reunions, per sempre el sol i platja, evidentment, és rellevant, evidentment, perquè estem en països europeus que busquen en els seus moments de vacances doncs poder gaudir d'una bona temperatura. Però la veritat que a nivell del pla estratègic de Lloret de Mar 2010-2014, que ens va permetre segmentar i buscar, no?, tots aquests forats amb diferents productes que omplissin Lloret al llarg de tot l'any, doncs és el que ens ajuda a explicar Lloret de formes diferents a mercats diferents.
Uh-huh. Doncs Elisabet Quigan, com a gerent de Lloret Turisme, no sé si cal afegir algun altre detall sobre tot plegat.
Bé, per part nostra no en parlarem en una altra ocasió, imagino. Aquests dies som a Benelux, hem passat per Bèlgica, a la ciutat d'Anvers, ahir Rotterdam i avui Amsterdam, per tant no en parlarem també, suposo.
Doncs, i tant que sí, des de la ràdio ens agrada fer seguiment de totes les accions que es fan per promocionar Lloret de Mar. Agrair moltíssim aquesta entrevista i que acabi d'anar molt bé a totes aquestes accions promocionals.
Gràcies, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Vuit i 23 del matí, canviem ara de tema. Les propostes presentades per la ciutadania en els pressupostos participats es porten a debat aquest dissabte en una assemblea participativa. Serà a les 11 del matí a la sala polivalent de la biblioteca.
La jornada servirà per consensuar les iniciatives que han passat la primera validació tècnica. L'objectiu principal és prioritzar les propostes que després aniran a votació, tenint en compte que es compleixin diferents requisits. Han de tenir visió de municipi, cobrir el màxim nombre de necessitats, ser inclusives, beneficiar col·lectius diversos, ser sostenibles i comptar amb equitat de gènere.
Les iniciatives seleccionades després de ser valorades pels serveis tècnics són les que passaran a la votació final. Abans s'emetrà un informe amb el pressupost estimat per cadascun dels projectes.
Les últimes fases del pressupost participat arribaran el 30 de maig amb una assemblea de retorn en què es donarà a conèixer la ciutat tenia quines són les propostes definitives. Les votacions seran de l'1 al 15 de juny.
Doncs per ampliar la informació saludem en Moisès, bon dia.
L'assemblea participativa se celebrarà aquest dissabte a les 11 del matí a la sala polivalent de la biblioteca. Parlem de l'acte amb el regidor d'Acció de Govern, Jordi Sais, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quantes propostes han passat la primera validació tècnica?
Bueno, en principi la primera validació tècnica l'han passat 25 propostes, que d'aquestes 25 s'hauran d'escollir 10 perquè passin a ser propostes que siguin vagin a votació el proper 1 de l'1 al 15 de juny.
Han passat 25, que s'escolliran 10. Del total, quantes propostes s'havien presentat?
Inicialment es van presentar 95 propostes. D'aquestes 95, 43 van superar els criteris tècnics i requisits necessaris per poder ser objecte de valoració, però d'aquests 43 han quedat 28 van poder ser fusionats perquè eren propostes molt similars. Per tant, el que han passat aquest tall tècnic, diguéssim, són aquestes 25 que he dit abans, que d'aquestes 25, a la propera assemblea que es farà el dissabte 21 d'abril, hauran de quedar reduïdes a 10, que seran les que passaran a ser objecte de votació durant el període establert de l'1 al 15 de juny.
Quin tipus de projectes són?
Pues són molt variables. I, per exemple, la construcció d'una nau per hotel d'entitats, fer un centre cívic amb una de les urbanitzacions de Lloret, millorar i crear un espai lúdic per a la zona del camp de futbol del Pere Torrent, instal·lació de cables de vigilància a les urbanitzacions, millora de la mobilitat i voreres i accessibilitat al nucli antic. Són diferents propostes que entenem que sí que són d'un aspecte més global i més general i que poden ser valorades en la votació que està prevista del 1 al 15 de juny.
Ens parlaves de 95 propostes. És una bona xifra? Com es valora?
Sí, 95 propostes és una bona xifra perquè aquestes propostes van ser presentades en un període de temps reduït i entenem que això ha implicat que la gent ha tingut un coneixement per poder-la realitzar i per poder fer les seves aportacions. Entenem que és una bona xifra, perquè això és bona feina, a l'hora de poder valorar què és el que vol la gent i com ho vol, i a l'hora de poder entendre que aquestes valoracions o aquestes propostes puguin ser incloses dins dels projectes que s'han de sotmetre a votació. Estem satisfets amb l'aportació inicial de propostes, que entenem que és un nombre molt, molt interessant, que implica que la gent està endollada a l'hora de fer la seva participació.
I ara aquest dissabte, aquesta assemblea participativa, qui pot assistir?
En principi poden assistir totes les persones que siguin residents a Lloret o bé que tinguin un IBI i sol·licitin la seva participació amb dret de vot en el projecte. En tot cas, en aquesta assemblea, encara que no hagin fet aquesta sol·licitud de participar a la votació, sí que podran assistir, podran valorar i podran participar a l'hora d'escollir aquestes 10 propostes que hauran de ser seleccionades perquè passin a ser votades.
I recordem, Jordi, quins han de ser els requisits per poder entrar a aquests projectes a la votació definitiva?
No, ara ja el requisit tècnic ha estat superat, és a dir, aquesta selecció que s'ha fet d'aquelles 95 que s'han creat 48 perquè moltes eren similars, els requisits tècnics, el tall tècnic ja està fet, ara tenim aquestes 25 propostes que han passat el tall tècnic, que ara serà la decisió d'aquesta assemblea participativa les que entendrà quines són les 10 més atractives perquè puguin ser votades, i aquí és on també es fa una crida perquè la gent assisteixi a aquesta assemblea del proper 21 per tal que pugui dir la seva opinió, per tal de defensar igual la proposta que ella ha fet o la que entén que és més favorable o que s'ajusta més a les necessitats de la nostra població, per tal que passi aquest tall de les 10 que haurien de ser objecte de votació en el període del 1 al 15 de juny.
Doncs estarem pendents de quins són aquests 10 projectes que passen a la votació definitiva. Jordi Sais, com sempre, gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Assemblea participativa dels pressupostos participats 2018. Vine a prioritzar les propostes que després aniran a votació. El dissabte 21 d'abril, vine a les 11 del matí a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal. Assemblea participativa dels pressupostos participats 2018. Més informació al web lloret.cat/pressupostos participats.
Tradició i cultura a Lloret de Mar.
Aquest diumenge se celebra la festa dels Tres Tombs, Sant Antoni Abat. A les 9 del matí, concentració de genets a la Font de la Caicuta. A 3:15, sortida cap al centre amb la imatge del Sant. A 11:15, arribada a la plaça de l'Església i benedicció de tots els animals. A les 12 del migdia, cercavila amb els Tres Tombs i, seguidament, sardanes amb la cobla Santa Maria de Blanes.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Acabem de sentir els senyals horaris que marquen 9:15. Moment de conèixer tots els detalls de la previsió del temps i ho fem, com sempre, amb en Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia. Matí de cel serè, sense núvols i amb temperatures més altes que no pas ahir. Tot i això, tingueu en compte que aquest migdia el termòmetre es quedarà una mica més curt. Una mica d'entrada de vent de gregal farà que les màximes reculin 1 o 2 graus respecte ahir i la mica d'aire que pugui fer també contribuirà a augmentar una mica més la sensació de fred. Per tant, tingueu en compte que sobretot a prop de mar aquesta tarda l'ambient serà més fresc que no pas el d'ahir. De cara als dies vinents tampoc hi haurà novetats importants en el temps. Seguirem parlant de predomini del sol tant aquest divendres com també dissabte i diumenge, com a molt amb algunes pinzellades de núvols prims. Al final del cap de setmana i de cara a Sant Jordi esperem l'arribada d'alguns núvols una mica més espessos, per tant cel una mica més enterbolit probablement de cara a Sant Jordi, però molt escasses les possibilitats que arribi a haver-hi algun tipus de precipitació. Només en alguns sectors del Pirineu s'hi entreveu probable que per Sant Jordi arribi a ploure en algun moment. Pel que fa a les temperatures, tampoc canviaran gaire aquest cap de setmana. Esperem un ambient similar al d'avui de cara als dies vinents i fins i tot per diumenge i Sant Jordi la temperatura encara pujarà una mica més, de manera que molta calma i temperatures agradables al migdia i poc fredes a la nit i a primera hora.
Moltes gràcies, Miquel. Ara mateix seguim amb 14 graus al barri del Rieral, 80% d'humitat, i aquí al carrer Sant Pere hem pujat a 18 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs, gentilesa de la llibreria Fleca Fanals, fem un cop d'ull al que diuen avui els diaris a les seves portades. Comencem destacant el titular del Punt, que diu Llarena contra Montoro. El ministre irrita el jutge en desmuntar la tesi de malversació quan afirma que no es va destinar ni un euro públic a l'1 d'octubre. El magistrat del Suprem exigeix al titular d'Hisenda que expliqui en què es basa per fer aquestes afirmacions. Al diari de Girona, el titular que escull per la situació política catalana és que Junts per Catalunya defensa esgotar els terminis per la investidura, mentre que Esquerra mana la pressa. Roger Torrent, per la seva banda, visita la seu de l'ONU a Ginebra, que no confirma cap reunió oficial. Són els titulars que llegim en aquests dos diaris sobre la situació política a Catalunya, però hi ha altres notícies destacades. Per exemple, segons el diari de Girona, que troben 12 immigrants amagats dins la càrrega d'un camió a la Jonquera. Alguns estaven deshidratats i demanaven ajuda traient les mans per sota la lona. Procedeixen de l'Àfrica subsahariana i es creu que van pujar-hi a Ventimiglia. És el titular més destacat, però també n'hi ha un altre, que és per la Festa Major i les trenes musicals. Gertrudis, la iaia, Baltònic i Roba Estesa actuaran en dues nits de música gratuïtes a la plaça Catalunya de Girona. Els guanyadors del concurs d'aparadors musicals del Festival Estrenes apareixen en una imatge que il·lustra aquesta portada al costat del Pont de Pedra de Girona, a la plaça Catalunya. Més notícies en aquesta portada. Els Mossos van destruir 45.000 plantes de marihuana a Girona el 2017. Un espectacle de Lloret mostra com afrontar el bullying a través de Harry Potter. Girona acollirà el sorteig de la grossa de Sant Jordi el 27 d'abril. Un informe per la Unió Europea qüestiona el gasoducte transfronterer. També es fa ressò al diari de Girona que guanyen un Premi Europeu de Matemàtiques a Bescanó, la medalla de plata. I en esports, el lloretenc Marc Muniesa, també Aleix Garcia, seran les novetats del Girona contra l'Alavés. Sobre aquesta notícia, el que destaca el Punt és que el somni d'Europa passa avui per la victòria. El Girona necessita guanyar l'Alavés i tallar la mala ratxa. Xiula l'himne, la Copa és violència segons l'Estat. El ministre d'Interior i el president de la Lliga de Futbol Professional amenacen d'aplicar la llei antiviolència si s'escridassa en la final. També a la portada del Punt, examen els vins a Empordà. Un tastador de la guia Penyín valora en dos dies 230 vins de la denominació d'origen. La meitat dels nous contractes són de menys d'un mes. La UGT alerta de la precarietat laboral i també el Punt es fa ressò d'unes declaracions en una entrevista a Ramon Espadaler que diu que no té sentit insistir en Puigdemont o Sánchez.
Més titulars de la jornada. A la resta de premsa escrita llegim a El País que el PSOE ofereix a Carmena la candidatura a l'alcaldia de Madrid. El periòdico titula Multes per als pares de menors bevedors. El diari La Razón, Carmena va dir que no anava a repetir quan el PSOE va intentar fitxar-la. El diari Ara, Llarena, exigeix explicacions a Montoro per l'1 d'octubre. El diari ABC obre amb guerra civil a Podemos. El Mundo diu que Montoro es referma després de ser emplaçat per Llarena. I La Vanguardia, Rajoy obrirà el finançament sense esperar Catalunya.
Repassem altres notícies que també creiem que són d'interès i que les trobem si aprofundim una mica en els mitjans de comunicació diversos. Per exemple, que Alemanya tornarà a estudiar la rebel·lió per Puigdemont si s'aporten noves proves.
El tribunal assegura que el cas està ara en mans del fiscal general a qui correspon decidir si demana l'extradició i si ho fa, ho tornaran a estudiar.
La Fiscalia de l'Audiència Nacional, per la seva banda, ha presentat un recurs contra la resolució que va deixar en llibertat la membre del CDR, Tamara Carrasco.
La Fiscalia sol·licita que es mantingui la imputació pels delictes de rebel·lió i terrorisme perquè considera que el moment actual de la investigació encara és prematur per excloure l'aplicació d'aquests dos tipus penals.
També sobretot el que està passant a nivell polític català, el Parlament suís ha dit que no extradirà Marta Rovira si és per motius polítics.
L'Assemblea Federal Suïssa referma la posició del govern helvètic que ja es va mostrar contrari a l'extradició per raons polítiques.
I Andalusia i Aragó volen pactar el nou finançament encara que Catalunya no tingui govern.
Rajoy, que s'ha compromès a convocar el Consell de Política Fiscal i Financera aviat, negociarà en nom de Catalunya segons el 155.
D'altra banda, ETA anunciarà la seva dissolució el primer cap de setmana de maig, segons la televisió pública basca ETB.
Serà en el País Basc francès i abans de l'anunci es farà un acte amb la participació d'agents polítics i socials, a més de personalitats internacionals.
Descobert un enzim que descompon els residus plàstics.
És una gran esperança per ajudar a accelerar la degradació de les muntanyes de deixalles plàstiques que s'acumulen al planeta.
Seguim explicant que els 8.000 locals de Starbucks als Estats Units tancaran per formar els empleats contra el racisme.
L'anunci pretén rebaixar la tensió després que estessin dos homes negres en un dels cafès perquè no havien consumit.
També en plana internacional, Miguel Díaz-Canel ha estat proposat per agafar el relleu de Raúl Castro a Cuba.
Avui hi haurà la votació que farà efectiu el relleu. Díaz-Canel és l'actual vicepresident primer del govern cubà.
I en esports, l'Espanyol torna a decebre l'afició i perd amb l'Eibar 0-1.
En canvi, el Real Madrid ha sumat un agònic empat a 1 contra l'Atlètic Club al Santiago Bernabéu.
Els diaris parlen de Lloret.
Són ara 2:15 de nou i veiem diverses notícies que fan referència a Lloret. Per exemple, el diari de Girona explica que Roses és la destinació de la Costa Brava on més creixen els ingressos lligats al turisme i afegeix que a Castell-Platja d'Aro, mentre que a Roses hem de dir que ho fan un 13,3%, a Castell-Platja d'Aro ho fan un 13,1% i a Lloret un 8,8%. En els tres municipis s'intensifica la creació d'ocupació vinculada al sector. També sobre Lloret de Mar, o més ben dit, sobre un lloretenc, ho veiem a la portada del diari de Girona. Marc Muniesa podria ser una de les novetats en l'11 titular del Girona en el partit, importantíssim partit d'avui contra l'Eibar. Se'n fa ressò també al diari El Punt, destacant que Muniesa ha jugat 959 minuts en la Lliga. El central va néixer el 27 de març del 92, és la primera temporada al Girona i porta 11 partits. Podeu llegir més informació en el suplement L'Esportiu. Diu que una lesió en un moment inoportú i el bon rendiment del seu successor, Ramallo, van fer desaparèixer Muniesa de l'equip titular. Vitòria ha de ser una nova oportunitat per reivindicar-se i tornar a estar en l'11 en aquest tram final de Lliga. També apareix Muniesa amb una imatge entrenant-se amb Pablo Machín. I sobre Lloret, més notícies. A la secció de la Selva del diari El Punt es fan ressò de la inauguració de Gros Mercat, que inverteix 1,2 milions d'euros aquí a Lloret. El grup GM Food Ibèrica obre el nou centre amb una sala de vendes de 1.352 metres quadrats. Vam ser a la inauguració, ho explicarem ara aquí al Bon Dia, Bona Hora. Dir que també el diari de Girona, però en format més breu, se'n fa ressò. I a la secció de la Selva, el diari de Girona, pràcticament monogràfic sobre Lloret. Reportatge destacat de la iniciativa d'Escapant del Bullying a través de la màgia de Harry Potter. El testimoni de tres joves de Lloret que van patir assetjament escolar i el van afrontar amb l'ajuda del mag britànic ha servit a la Caravana de les Arts per crear una obra teatral sobre el bullying. Aquí li vam dedicar la tertúlia de dimarts, que vam tenir aquests tres joves a la ràdio de Lloret. També de Lloret explica que vol situar la cervesa artesana a l'altura del vi en el Festival Birrasana. També en vam parlar aquí a la ràdio, se celebra a finals d'abril. I les meduses blaves arriben a les platges de Blanes i Lloret de Mar. Aquests animals van aparèixer la setmana passada de manera massiva a localitats com Palamós o Llançà.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
19 minuts i seran les 9 del matí. Ho dèiem fa un moment, s'ha inaugurat i avui obre portes al nou Gros Mercat de Lloret de Mar després que hi s'han fet la inauguració. Fa dos anys que l'empresa va decidir obrir un nou establiment a Lloret i la inversió ha estat d'1.200.000 euros. Seguint la línia de la cadena, la botiga s'adreça als sectors de l'hostaleria, la restauració i el comerç.
L'espai té una superfície total d'uns 2.000 metres quadrats, més de la meitat dels quals destinats a l'espai de venda, i una de les principals peculiaritats és que oferirà servei a domicili. És el sisè Gros Mercat de les comarques gironines, el 25è a Catalunya i el 68è en total.
En la inauguració, el director general, el director regional de la Catalunya Nord i d'Andorra, Juan Ramon Povea, ha remarcat que per ells era cabdal ser a Lloret i ha matisat que Gros Mercat ofereix una varietat molt gran de productes.
Per nosaltres és cabdal estar presents a les principals poblacions turístiques i per això consideraven que estar presents a Lloret de Mar no hi podien faltar. És la segona població a Catalunya i sisena d'Espanya que rep més turistes cada any i era part del nostre pla estratègic. En total, el Gros Mercat de Lloret compta unes 7.150 referències, de les quals 1.300 corresponen a la marca pròpia, que és Gourmet, Mical, Micader, i marques exclusives en la selecció de vins, i té unes 1.200 referències de producte fresc.
Gros Mercat és de l'empresa GM Food. Escoltem el director nacional de Recursos Humans i Corporatiu, Lluís Periáñez.
GM Food és la primera empresa del sector majorista a l'Estat i pertanyem al grup xinès Bright Food, amb més de 90 anys d'història. Compta amb un volum de negoci de més de 1.000 milions d'euros anuals i més de 2.400 treballadors en l'actualitat. Tot això ho fem a través de 6 plataformes logístiques. En tenim una a Vilamalla, a Girona, una a Tortosa, a Tarragona, a Burgos, a Ingenio, a Gran Canària, on també tenim Caixa en Carles, i junt tenim a Fuente de Piedra, a Màlaga, i una altra, a Torrejón d'Ardós, que vam tindre el plaer d'inaugurar-la farà escassament un mes.
L'acte d'inauguració ha comptat amb la presència d'empresaris locals i també de representants de l'equip de govern. El regidor de Promoció Econòmica i alcalde accidental, Jordi Orovitz, assegura que Lloret rep Gros Mercat amb els braços oberts.
No és molt habitual donar la benvinguda a importants inversions al nostre municipi. Estem donant la benvinguda amb un acte, amb una inversió quantiosa, amb una aposta important per Lloret pel que fa al comerç majorista, i no a molta distància d'aquí també tenim l'evidència de la propera obertura d'un impacte també molt gran econòmic, en aquest cas una inversió també molt quantiosa amb el que fa amb l'àmbit del comerç minorista. I això des del punt de vista no només estricte de la governança municipal, sinó també de la satisfacció ciutadana per la seva ciutat, ve en reparar un greuge que històricament Lloret ha vingut patint en el sentit d'entendre que sent la ciutat, que en definitiva era el tractor de l'activitat econòmica, no només de la selva litoral, també de la selva interior, però sinó també d'una part molt important del Maresme, tant les administracions i institucions públiques com el propi sector privat a l'hora de prioritzar les seves inversions, malauradament mai les feien en el nostre territori quan era el receptor de la majoria d'aquesta activitat.
La nova botiga compta amb una quinzena d'empleats.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim avançant a mesura que avança el rellotge. Ara queda ja només un quart d'hora per arribar a les 9 del matí. La primera etapa de la cursa Costa Brava Stage Run passarà per Lloret aquest divendres, demà. L'esdeveniment, que està format per 3 jornades, es presenta com una experiència única en un entorn natural en què els corredors podran gaudir del paisatge més característic del territori.
Aquesta primera etapa amb sortida a Blanes i arribada a Tossa passa pels llocs emblemàtics com el Jardí Botànic Mari Murtra i els Jardins de Santa Clotilde, creuant les platges de Treumal o Santa Cristina. Després, el recorregut arriba fins a Cala Canyella per endinsar-se acte seguit a la Cala Morisca, on comença l'últim tram fins a arribar ben bé a Tossa.
Dissabte serà la segona etapa en què es recorrerà la comarca del Baix Empordà en final a l'escala a l'Alt Empordà. I diumenge se celebra la tercera i última jornada, que comença al Parc Natural del Cap de Creus fins a arribar a Portbou.
La Costa Brava Stage Run neix amb l'esperit de recuperar l'essència de la Costa Brava Extreme Running. L'esdeveniment comença demà. La sortida de la primera etapa serà a les 2 de la tarda i es preveu que els corredors creuin la meta a Tossa entre les 4 i les 7 de la tarda.
Doncs ampliem tots aquests detalls saludant un dels organitzadors, en Tomàs Llorenç, al telèfon de l'empresa Bifree. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
N'hem donat força detalls, però explica'ns què és, com definiries la Costa Brava Stage Run?
Bé, nosaltres ja organitzem una cursa d'aquestes característiques de 7 dies al Pirineu, i el que intentem fer és, estar tan de moda de córrer i córrer per la muntanya, doncs és dur un punt més enllà i fer-ho així amb etapes, que el que permet és viure, conviure amb la gent molt més, inclús amb els voluntaris es crea una relació, els corredors entre ells es coneixen molt més, el Pirineu sot 7 dies i aquí 3. Nosaltres vam fer la Costa Brava Extreme Running, que s'organitzava, que era el mateix recorregut que farem nosaltres, i allà és on vam viure aquest punt de les etapes que dona un plus d'aventura, companyerisme a la cursa.
Uh-huh. Perquè qui participa, qui s'adreça?
Bé, són corredors de muntanya, corredors preparats perquè les etapes són força llargues. Tenim dues modalitats, una de 125 quilòmetres en total repartits en 23 a la primera etapa, que és la que heu comentat d'entre Blanes i Tossa, i 50 a la segona i tercera etapes. I després l'experience, que la primera etapa és igual per les dues modalitats i la segona i tercera són de 30 quilòmetres en lloc de 50. És a dir que mínimament s'ha d'estar preparat, córrer per muntanya amb camins una mica complicats en algun moment, perquè saltem per pedres a les platges de la Costa Brava i hi ha algunes pujades força dures. És a dir, no és una cursa popular, però dins d'això doncs, donem uns temps de tall molt amplis, és a dir, que gent que camini i en alguns trams trot i corri una mica, doncs amb una bona preparació ho podria fer.
Uh-huh. Doncs queda dit, quantes persones hi ha inscrites?
Bé, doncs aquesta primera edició, després de recuperar-la, serem 90 inscrits, 91 crec, i ja era una mica el que ens havíem previst per aquest primer any, i esperem que doncs, a partir d'aquí anar creixent a poc i sempre intentant que el corredor quedi molt content, perquè en una cosa de tants dies és molt important que tot quadri molt bé.
I com es fan les nits?
Les nits nosaltres oferim que cadascú s'organitzi el seu allotjament, però el 95% dels corredors, diria, dormiran amb nosaltres, que organitzem tot un sopar i l'allotjament també a Tossa en un hotel i a l'escala al càmping Mungó en bungalows. I llavors una mica aquí és on ve el fet de que l'experiència sigui completa, no? Sopem tots junts, és aquest moment on comentes l'etapa, nosaltres fem un briefing i l'entrega de premis de l'etapa, i després la gent dorm i l'endemà, com que la sortida no és ben bé el punt on hem arribat, els desplacem en bus, també tot organitzat, és a dir, quan algú s'inscriu ja no, diguem que no s'ha de preocupar de res, i el transportem al següent punt de sortida i d'allà es fa la següent etapa. Nosaltres també muntem els avituallaments de l'etapa i el marcatge del recorregut perquè no es perdin en aquest recorregut.
I deies que hi ha 91 inscrits, encara hi ha temps d'inscriure's o ja està tancat?
No, en aquest cas tanquem unes dues setmanes abans perquè a nivell logístic de reservar hotels i de tot és una mica complicat i bueno, és una cursa que entenem que t'hi apuntes amb temps també per organitzar-te i això, deixem uns 15 dies abans tanquem inscripcions.
Entenem que els 91 inscrits són d'arreu de Catalunya.
Sí, tenim un 20% de corredors internacionals de...
d'arreu
d'Europa, inclús venen corredors del Canadà. Gran part d'ells han corregut la cursa als Pirineus i després de l'experiència que van viure allà doncs han decidit venir a la Costa Brava. I a la resta sí que la majoria són corredors catalans, d'arreu de Catalunya.
I és una cursa, deies, de muntanya, que té certa dificultat, però amb un paisatge espectacular al costat del mar.
Exactament, en tot moment es veu el mar. Bé, la gent que ens escolta segurament de Lloret o de la zona ja coneix la Costa Brava, però tot i això, el fet de recórrer en la seva totalitat arran de mar et permet descobrir racons que, sincerament, com a corredors, jo quan la vaig fer, doncs mai ho has fet tot i sempre descobreixes caletes i llocs que de forma normal no s'hi pot accedir. I fent-ho d'aquesta manera, doncs, encara captes molt més l'essència de la Costa Brava.
Perquè quan corres s'agraeix, no?, que el paisatge sigui espectacular, agradable.
Home, jo ho crec. Hi ha aventures al desert que són un altre tipus, potser és la duresa, la solitud, però en aquest cas el paisatge acompanya i arribes a Calella de Palafrugell o a les Medes i tot plegat doncs acompanya molt i no es fa pesat de cap manera.
Doncs esperar que vagi molt bé. Hi ha premis pels guanyadors?
Sí, bueno, hi ha uns trofeus i els nostres patrocinadors doncs donen algun premi com unes bambes altra o Nutrisport també donarà un pack als tercers classificats i la botiga Zona GR de Planes també un obsequi als segons classificats. Un trofeu i un petit obsequi per als guanyadors de cadascuna de les curses.
I com a detall d'aquests 91 inscrits, hi ha força dones? Hi ha molts més homes que dones?
En la cursa llarga crec que són 5 dones d'uns 55 inscrits. Però, en canvi, a la cursa curta sí que ben bé la meitat són dones. Tenim, crec, 35 inscrits a la curta i hi ha forces dones a la curta, sí.
Doncs res, era simplement a tall de curiositat. Tomàs Llorenç, de l'empresa Bifri, esperem que vagi molt i molt bé aquesta primera experiència, que es repeteixi cada any. De moment, desitjar molta sort a tots els participants i agrair-te moltíssim aquesta entrevista. Molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies.
Señor Zweig, una foto, por favor.
Guten Morgen.
Welche politische Bedeutung kann Ihrer Meinung nach ein Kongress von Schriftstellern haben?
In diesen 10 Tagen treffen sich 80 Schriftsteller aus 50 Nationen.
7 minuts per les 9, un relat centrat en els anys d'exili del famós escriptor austríac Stefan Zweig. Aquesta és la proposta per avui del Cineclub Butler que projecta Stefan Zweig, Adiós a Europa. Serà a les 9 de la nit al Teatre Municipal. El preu de l'entrada és de 5 euros i un cop acabada la pel·lícula hi haurà un breu col·loqui amb els integrants del Club de Lectura al vestíbul de l'equipament.
Die Menschen bitten dich Hilfe, weil du sie leisten kannst.
I és que la projecció s'emmarca dins del cicle Cinema i Literatura que organitzen de manera conjunta el Cineclub Butler i la Biblioteca. Parlem nosaltres amb el president del Cineclub, Joan Moret. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què explica Stefan Zweig, Adiós a Europa?
Doncs bé, la pel·lícula és un biòpic, és el que anomenem una pel·lícula biogràfica, però no gens convencional, perquè normalment aquest tipus de pel·lícules acostumen a narrar grans moments de la vida del personatge que aborden. No és el cas d'aquesta delicada pel·lícula que ha fet la Maria Schrader, perquè en aquesta ocasió el que es veu a la pantalla no són grans moments de la vida, sinó moments quotidians, moments petits d'una part molt, molt concreta de la seva trajectòria vital, que va ser l'exili a Amèrica, fugint de l'auge dels totalitarismes a Europa. De tal manera, veient els petits gestos, s'aconsegueix que ens apropem al personatge. És una manera diferent d'abordar una pel·lícula biogràfica, i per tant, doncs, això és el que en principi ens va atreure de la pel·lícula, que programem dins el cicle cinema i literatura, perquè pels vols de Sant Jordi ens venia molt de gust poder veure una pel·lícula on la literatura hi fos present, i on l'obra literària d'un escriptor, doncs, tingués un cert pes.
Uh-huh. Perquè aquest cicle cinema i literatura va començar fa uns dies amb una xerrada, i avui seria la primera projecció, no?
Sí, la primera sessió va ser la xerrada, la segona és aquesta projecció, i d'aquí uns dies ho acabarem de revelar amb una sessió de cinema infantil, tocant tres facetes molt, molt diferents, però que totes giren al voltant del text i la imatge, o com es trasllada en imatges, doncs, un original literari.
I de Stefan Zweig, que és el protagonista de la sessió d'avui, què en destacaríem com a escriptor?
Doncs bé, que en el seu moment va ser una de les veus més, més importants a Europa enfront dels totalitarismes, que era un escriptor humanista que després, doncs, va tenir una gran influència, tot i que després de la guerra, de la Segona Guerra Mundial, va caure en un cert oblit, i no va ser fins fa uns anys, que a final del segle passat, que es va començar a vindicar altra vegada la seva figura com a escriptor i també com a pensador. Una cosa curiosa és que Zweig era un escriptor que també havia tocat molt el tema de la biografia, i per tant, doncs, veure una pel·lícula biogràfica sobre ell, doncs, és interessant, tenint en compte això, que ell precisament era un escriptor que havia escrit moltes biografies d'altres personatges.
Doncs, Joan Moret, no sé si s'adreça, si diries que s'adreça a algun públic concret aquesta projecció sobre Stefan Zweig.
Sí, ja referits i gent interessada en el cinema en general, tot i que, a més, la sessió que fem avui dijous comptarà amb els amics del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal, que han estat durant uns mesos llegint obres de Zweig, i per tant, doncs, cultivant molt el personatge, i de ben segur que quan vegin la pel·lícula hi veuran moltes coses que, si no haguessin llegit els seus llibres, potser els hi passarien desapercebuts. De tot això en parlarem un cop acabada la projecció, fent un petit col·loqui amb els membres del Club de Lectura, però també s'hi pot afegir qualsevol persona que vingui a gaudir de la sessió amb el Cine Club.
Saps si des del Club de Lectura han llegit algun llibre fa poc de Zweig?
Tenen una capseta allà a l'entrada de la biblioteca que hi posa Zweig. Hi ha una etiqueta que em va fer molta, molta gràcia veure l'altre dia, que posa Zweig. I allà, doncs, intueixo que hi ha diversos llibres, i que de tant en tant, doncs, quan n'acaben un, van i n'agafen un altre. Tinc entès que no n'han llegit un en concret, sinó que han fet una selecció, i a partir d'aquí que els membres del Club de Lectura, doncs, van i venen i tornen i obren i fullegen i llegeixen, i és molt bonica aquesta idea d'anar compartint tota l'obra d'un autor.
Doncs la manera de culminar tota aquesta compartició de detalls serà amb aquesta projecció avui a les 9 de la nit. Recordem, 5 euros al Cineclub Parlar i al Club de Lectura en el teatre projecten aquesta pel·lícula de Stefan Zweig, Adiós a Europa. Joan Moret, president del Cineclub, moltíssimes gràcies per tots aquests detalls, i que vagi molt i molt bé.
A vosaltres, bon dia.
Un minut i arribem a les 9 del matí, moment de posar fi al Bon Dia Bona Hora d'avui, dijous 19 d'abril. Però abans d'acomiadar-nos, volem recordar-vos que avui la lloretenca Paqui Gallardó presenta les 5 obres, els 5 llibres que acaba d'autoeditar. La majoria són autobiogràfics. La presentació es fa aquesta tarda a l'Ajuntament a partir de les 6 de la tarda i també allà es vendran aquests llibres i també es vendran el dia de Sant Jordi a través de l'associació L'Aurora. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Moltíssimes gràcies a tots. Que passeu molt bon dia i fins demà.
Bon dia, bona hora.